A Ràdio Maricel, a cel obert.
Les 11 i 37 és hora de les estrenes de cinema. Li hem donat dues setmanetes de descans, però ja tornes aquí. Antoni del Valle, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Carola?
Has carregat piles?
Piles, però aquí, i aquesta baixada de temperatures, què ha passat aquí?
Doncs l'has portat tu, perquè aquí feia una calda.
Increïble, jo pensava que només feia fred al Pirineu i
no, flipat. No, aquí de sobte és avui això, eh? No et pensi, no sé si durarà gaire, ja veurem, diuen que,
que
és uns dies,
ja,
però ha fet molta calor aquestes dues setmanes, que ho sàpigues. Bé, sí, jo feliç, perquè a mi la calor m'agrada, però en general la gent s'ha queixat molt de la calor. Vinga, anem cap a les estrenes de cinema.
Anem cap a les estrenes. Doncs mira, ja sabeu que el Prado i el Retiro continuen d'obres, però sempre comencem des d'aquí, des de la nostra vila, des de Sitges. Ens anem el dimecres de la setmana que ve. Cinema lliure a la platja. Ja sabeu que els dimecres, el proper dimecres, el dia 30, a les 21:30, us vull fer una mica de memòria. Us en recordeu d'aquella pel·lícula d'animació que es deia La vida d'en Carbassó?
Sí.
És aquesta, una preciositat de pel·lícula suïssa amb aquella tècnica artesanal de l'stop motion, va ser nominada als Oscars. Doncs ara podeu veure la darrera pel·lícula del seu creador, Claude Barras. El títol, Salvatges.
Pobret. Tranquil, amb el meu pare et cuidarem molt.
Si tot hi ha un perill.
Podria saludar.
Hola.
És el pare de la mare, el teu avi. I ell és el teu cosí.
Hola, cosina.
Ah! Vens d'una família de salvatges.
Em fas passar vergonya.
Selai, vine, perdona'm.
A Borneo, al límit de la gran selva tropical, la Kèria acull un nadó orangutà que s'ha trobat. Amb l'ajuda del seu cosí Selai i el nadó orangutan, la Kèria lluitarà contra la destrucció del bosc, aventura que li permetrà connectar amb els seus orígens.
Ara li diré que s'aparti. Dormirem aquí.
Vosaltres agafeu els diners. Nosaltres talem els arbres.
Els diners no es poden menjar.
Basada en una experiència real amb la comunitat nòmada dels Penan i amb un missatge i valors clarament ecològics.
Has trobat el camí. Busca la llum.
Que fort. Apaga-la, ja veuràs. La llanterna dels nòmades.
Creus que desapareixerà la selva?
Ja hem parlat alguna vegada d'aquesta pel·lícula. Claude Barras, el seu director, va assistir a reunions amb Nacions Unides per conèixer de fons la problemàtica d'aquestes comunitats indígenes. I l'equip de producció es va traslladar un temps a Borneo, al sud-est asiàtic, a conviure amb la comunitat Penan per inspirar-se en la seva manera de viure. Doncs l'artesania, tradicions per entendre la problemàtica de la desforestació i el perill que corren doncs aquestes comunitats a desaparèixer. El dimecres de la setmana que ve, a la Fragata, a les 21:30.
A la platja, això si no plou, perquè ahir també havia d'haver cinema a la platja, van suspendre L'edat imminent, que era la pel·lícula que s'havia de passar ahir, que a més havia de comptar amb la Clara Serrano, la codirectora de la pel·lícula, i mirarem de poder trucar a la Clara Serrano, a veure si de cara a la setmana vinent, a veure si tornen. La qüestió és que en principi estan els pendents de si tornen a programar L'edat imminent, perquè no es va poder projectar ahir per un tema de pluja. Si la tornen a projectar a Sitges, mirarem de fer-ho coincidir i trucarem a la Clara Serrano per preguntar-li sobre aquesta pel·lícula de L'edat imminent. En qualsevol cas, la setmana vinent, el 30 de juliol, si el temps ho permet, Salvatges, aquesta pel·lícula de stop motion fantàstica ubicada en, aquest, en aquesta comunitat de Borneo. Ens anem a Ribes?
Ens anem a Ribes, al cinema Ribes. Ja aquest cap de setmana un dels blockbusters d'aquest estiu, una superproducció per antonomàsia destinada doncs, a juntar els cinèfils pel seu repartiment, a veure qui són, i sobretot també per el gran públic comercial. El cinema Ribes, Fórmula 1, la pel·lícula.
La gente mira a Sonny Hayes y ve a un tío en una furgo, un adicto al juego que perdió su tren, la promesa que quedó en nada. Pero yo veo posibilidades.
Estem sentint la veu doblada del Javier Bardem. Aquesta pel·lícula coprotagonitzada pel Brad Pitt, l'estrella americana, també fa de productor, conjuntament amb el pilot i campió de Fórmula 1, Lewis Hamilton. El pressupost, 300 milions de dòlars.
Quasi res, eh?
Res. Us faig una mica la sinopsi. Un excampió de Fórmula 1, interpretat pel Brad Pitt, torna a l'esport després d'un accident per ajudar a l'equip del seu antic company Rubén, interpretat pel Javier Bardem. El seu competidor, el jove i ambiciós pilot, Joshua Pierce.
Hay un tío nuevo. Es viejo. Un mamón de mierda. Pero es rápido.
¿Has ganado algo? Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta?
Dicen que Sonny Hayes no es una vieja gloria. Es un quiero y no puedo.
Una pel·lícula que estava funcionant molt bé a la taquilla. Quiero y no puedo, no?
M'ha agradat això de... Hay uno nuevo, es viejo, Brad Pitt. Es un quiero y no puedo, Brad Pitt. M'ha agradat. Hi ha un punt d'ironia amb això, no? Em fa la sensació.
De fet, Javier Bardem i Brad Pitt... Bueno, Javier Bardem a les declaracions diu que té un sentit de l'humor increïble.
Sí.
Ha tingut molta a veure Brad Pitt també amb el guió i no crec que no m'estranyaria que la història
Mira,
sigui...
Mira, jo no sé si heu vist el documental dels Beckham, però em vaig fer fan de Brad Pitt amb aquest documental que ensenyaven d'alguna manera la vida i la relació dels Beckham. Ara per què ho dic això? Perquè té molt a veure aquest sentit de l'humor del Beckham i del Brad Pitt, que també una mica és aquest perfil d'home guapíssim, ros, que el veus una mica llunyà i resulta...
Que se'n fot de si mateix.
Sí, que és un tio molt catxondo, per tant...
Mira, això el Beckham també.
Sí, això el Beckham, perquè una mica és aquest perfil, no? Igual que el Brad Pitt, de...
Sí, sí.
Tio molt guapo, ros, perfecte, no? És com el cànon de bellesa perfecta, que penses així una mica distant i es veu que són uns catxondos.
I com d'alguna manera s'han sapigut una mica allunyar del
sí,
que ell, l'arquetip hollywoodenc, no?
Totalment.
Aquestes són la declaració d'amor que el Javier Bardem li dedica al Brad Pitt perquè treballen per primera vegada junts i ha fet unes declaracions fantàstiques sobre el seu amic.
Bueno, fue una delícia. Brad es un tipo... Muy, es que la palabra es sencillo, ya sé que parece como, pero es muy, muy amable, muy generoso, muy humilde, es el productor de la película también y se aseguraba de que todo el mundo estuviese bien cuidado, está constantemente preocupado, o ocupado mejor dicho, en que tú brilles, quitándose a él de en medio. Trabaja en tus escenas, trabaja en tus diálogos, añade más cosas para ti, para él, para ella, y eso habla mucho de sí, de cómo él ve este negocio y esta industria. Y luego, como actor, es una delicia, porque es totalmente libre. Juegas a pasar la bola y a ver qué pasa, y a ver que no sabes dónde va a llegar la escena. De pronto entra con humor, de pronto lo hace más serio. Y es maravilloso ver eso delante de tus ojos, de un actor al que yo... Bueno, pues yo he crecido viéndole y ha hecho trabajos que admiro muchísimo. Moneyball, bueno, muchísimos trabajos.
Bueno, com pots veure, una declaració d'amor.
Fa gràcia que digui crecido viéndole, tampoc està tan lluny.
No està tan lluny. Sí, aquí ja està agafat un rol d'adolescent, ara el Javier Bardem.
A veure, que igual és algun any més jove, però...
Perquè Brad Pitt crec que deu anar pels 60, no? Ha arribat als 60
segur,
ja.
Segur,
jo crec que
segur.
Sí.
És d'aquests també que té nòvies joves, eh? I en aquest cas una espanyola, eh? Vaja.
Sí, dissenyadora, crec,
sí,
no?
Sí, dissenyadora de joies.
Mira, l'altre dia el Brad Pitt deia en una declaració que em va fer molta gràcia pel titular, que evidentment el periodista ho va aprofitar, va dir que m'he perdut l'oportunitat de ser gay o de tenir una experiència gay, perquè es veu que ell quan era jove era tan guapet i diguem-ne que connectava tant amb les seves companyes que va patir bullying. Va patir el bullying d'una pandilla terrible que hi havia per allà perquè pensaven que era gay. I ell sempre diu, quan recordo això, potser he perdut l'oportunitat de tenir una, ni que sigui una experiència.
Però no sé si mai és tard, no, per això?
No, jo crec que no. Ell parlava com des del passat, eh? Bueno, no sé.
Pues potser algú li hauria de dir, mai és tard, vaja, si tens ganes i et fa il·lusió, doncs...
Si ho veus com una experiència perduda, potser no ho és de perduda.
No, exacte, aprofita, escolta'm, la vida és jove. Va, ens n'hem anat.
Et va anar una mica, tornem al cinema.
Tornem al cinema, seguim a Ribes, per
seguim això. Seguim a Ribes, compartint pantalla una... per les petites generacions que potser no coneixen aquestes criatures blaves, ho dubto. S'estrena una versió molt actualitzada i molt musical, Els Barrufets o Els Pitufos, com vulgueu.
He encontrado una aldea pitufa. Estoy un paso más cerca del dominio del mal total.
¿Qué?
¿Qué es eso?
Chicos, escuchadme, vuestra vida está en peligro. La aldea pitufa ya no es segura. ¡Id al mundo real!
¡Han secuestrado a papá Pitufo!
Quan el gran Barrufet és segrestat pel dolentíssim Gargamel, serà la Barrufeta qui liderarà el seu rescat. Una Barrufeta a qui li posa veu la cantant Rihanna.
In Smurf Village, every day is a party. Every Smurf has a job, like Grouchy.
I hate having a job.
Influencer.
Smash that subscribe button.
And me, the coolest Smurf in the whole village.
Rihanna no només li ha posat veu a la Barrufeta, sinó que és coproductora de la pel·lícula i ha composat temes originals per la banda sonora. I aquí, a casa, qui ha doblat a la petita heroïna blava?
Home!
La nostra estimadíssima Rigoberta Bandini.
En la aldea pitufa... Todos los días son una fiesta. Cada pitufo tiene un trabajo, como gruñón.
Odio tener un trabajo.
El pitufo influencer.
¿Qué pasa, peña? Estamos en directo desde la aldea pitufa.
Y yo, la pitufa más guay del universo. Esto es bailar, chicos.
Sí, señor.
Rigoberta Bandini, que abans de dedicar-se a la música era actriu de doblatge.
Home, jo no ho sabia, la del Caillou. Els famosos dibuixos d'en Caillou.
Exacte.
La veu era Rigoberta Bandini.
També
sí.
Va doblar...
Paula Ribó, perquè...
Paula Ribó.
Sí, sí, que és el
també
seu nom.
També va doblar El viaje de Chihiro,
sí.
A la versió de catalana de Frozen va fer
sí.
El personatge de l'Anna.
De l'Anna.
Vull dir que està en una zona de confort, té molta experiència.
Sí, ella. Sí, sí, i a més ho fa increïblement bé. Ara està de gira amb Rigoberta, però diguem que ja té aquesta altra cara bé, no?,
sí.
De professional que fa estupendament bé.
Continuem a Sant Vinga. Pere de Ribes, ens anem a la bòbila. A la bòbila de les Roquetes, el blockbuster Jurassic Worlds.
No. Obre la porta! Por favor.
Lo siento.
Por favor, ábreme la puerta, por favor.
M'encanta esperar aquest soroll que fan els dinosaures, m'encanta. 5 anys després dels esdeveniments de Jurassic World Dominion, aquest Jurassic World El Renacer està funcionant molt bé a la taquilla, acaba de superar la seva competidora, Superman, i de moment s'ha proclamat com la més taquillera del 2025.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
¡Raven!
Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey formen part d'aquesta expedició mèdica que s'aventura en una regió equatorial remota per extreure l'ADN de 3 dinosaures gegants per generar un poderós medicament. Totes les sessions són doblades al castellà, però si algú està interessat a veure-la en versió original subtitulada, només té una oportunitat. Aquesta tarda a les 19:45, a 8:15 de la tarda, versió original.
Sí, que sempre també és un molt bon exercici per practicar l'anglès. I si són fans, doncs, de la franquícia aquesta de Parc Juràssic, que és la 7ª de la franquícia Jurassic World, diguem, de la versió Jurassic World és la 4ª, eh?
Mm-hmm.
Però si comptem des del Jurassic Park, aquella primera pel·li, ja en van 7, eh? És a dir, que els fans
sí.
De dinosaures tenen pel·lis, poden fer, vaja, maratons de dinosaures a tope. Ens anem a Vilanova?
Vilanova, el Círcul Catòlic, doble programació, molt a veure amb França. Aquí tenim una coproducció entre França i Bèlgica. Una història canviant completament de to, basada en un fet real. De fet, li va passar al director de la pel·lícula, Teddy Luz Modest, i que ens obre la porta a un debat que polaritza la societat i amb el que és difícil posicionar-se. Parlo en primera persona, em costa prendre un partit sense matisos. El títol, La acusación.
Hablamos de seducción mediante halagos. Intento conectar con ellos. Estamos viendo a Ronsard. Por ejemplo, con ese nuevo peinado, Leslie está especialmente guapa. ¿Qué intento hacer? ¿Qué es lo que intento? El poema habla de amor, de seducción, de deseo.
Julian, que és el professor que estem sentint, ensenya literatura en l'institut. Té molt bona sintonia amb la majoria dels seus alumnes. Quan dona un exemple a classe per explicar el que és l'asteísme, és una figura retòrica en la qual elogies algú quan fingeixes que l'estàs criticant, i es centra en una de les noies més introvertides de la classe, Leslie, que ella se sent clarament incòmoda.
¿Pasa algo?
Nada grave, pero ven a verme.
¿Qué le acoso? ¿Cómo que acoso a Leslie?
Yo no he tenido nada que ver.
¿Nadie ha tenido nada que ver?
Dijo que estaba fresca.
Sí, pero solo hablaba del agua.
Pero lo dijo mirándome.
L'acusació no és falsa en el sentit estricte de la paraula, ja que ella realment es va sentir molt incòmoda i agredida. Ella ho viu d'aquesta manera, però el més interessant, penso jo, és que la pel·lícula tampoc demonitza ningú, no pren partit ni per l'alumne ni pel professor. Si algú surt perjudicat és el director i alguns professors i professores que vellen només pels seus interessos.
Yo no he hecho nada de eso.
Las cosas pasan por algo.
De momento no han presentado cargos.
Pero la niña te ha denunciado.
La cría dice que la acosaste.
¿Lo que ha hecho con mi hermana no está bien? ¿Le parece normal?
No entiendo la nota. Se quiere vengar de nosotros.
Su hermano me ha amenazado de muerte.
¿Quién te va a proteger? ¿El director? ¿El rectorado que ni siquiera coge el teléfono?
Una curiositat d'aquesta pel·lícula és que el seu títol original en francès es diu Pas de vague, en català significa sense ones, i sense ones era un hashtag que va fer servir la comunitat de mestres i mestresses de... Es diu mestresses?
No, mestres
de les escoles a França, perquè van aixecar un moviment que seria el Me Too per criticar i per condemnar les agressions que estaven patint els professors per part de l'alumnat, físiques fins i tot, per part dels pares dels alumnes, i van crear aquest moviment Me Too que es deia Sense Ones, Pas de Vague, i és el títol original de la pel·lícula. És un debat molt interessant.
Molt, que enfronta la presumpció d'innocència, no?, de l'acusat sense haver de posar en dubte el testimoni de la denunciant. Aquest és el gran què.
Aquest és el problema.
Que això és un problema real que ens passa a dia a dia, que moltes vegades no vols posar en dubte el testimoni de qui denuncia.
Clar, com a víctima que se sent.
Exacte, però has de mantenir també la presumpció d'innocència de la persona acusada. No?
Exactament.
I aquí està la dificultat, no?, de mantenir l'equilibri en això i, vaja, en fi, molt interessant. Sí,
I evitar prejudicis previs, no? Uh-huh. Ara hi havia venia al cap l'actualitat d'aquesta notícia que hi ha hagut al Conservatori del Liceu, que sí, uns alumnes han denunciat a quatre professors per acoso sexual i abús de poder. Bueno, és un tema complicat.
És un tema difícil, sí. Que s'ha d'anar amb compte, exacte, sí, però vaja, si tenen interès i els hi fa, i a més està basat en un fet real, doncs sí, Saben. L'acusació al Círcul Catòlic.
I compartim pantalla, ens quedem a França, ens arriba una comèdia familiar dramàtica amb un to molt, molt tendre per sortir del cinema sospirant i fent un tribut a les nostres mares. S'estrena Érase una vez mi madre.
Un inglés escribió muy acertadamente que como Dios no puede estar en todas partes...
¿Le puedes decir a mi marido que me voy a dar a luz?
¡Vete al hospital!
Tuvo que inventar a las madres.
¿Puedo verlo?
El pie equino.
¿El pie equino?
Es una malformación. Su hijo es discapacitado.
No.
Roland neix amb una malformació a un peu. Els metges diuen que mai podrà caminar pel seu compte, però la seva mare, Esther, es nega a acceptar-ho. La dona està decidida a superar qualsevol adversitat perquè el seu fill sigui feliç.
Mi madre esperaba para mí nada menos que un milagro.
Puedo intentar ayudarla si quiere. Roland debe concentrarse mucho en una sola cosa. ¿Qué le gusta?
Roland, la
has puesto 20 veces, para, por favor.
Le compramos todo, todo lo que tenga de Sylvie Vartan.
Diu allò de Sylvie Vartan, que és una cantant molt famosa a França. El títol original de la pel·lícula es diu La meva mare, Déu i Sylvie Vartan, perquè es veu que va formar part de la infantesa d'aquest nen, no?, mentre estava a casa perquè no sortia. Està basada en una biografia de Roland Pérez. És un advocat molt famós a França, que és col·laborador de cadenes de televisió i és molt conegut. Va escriure la seva biografia, s'ha fet un best-seller i s'ha fet la pel·lícula. Una pel·lícula que ja hem vist més d'un milió i mig de persones.
No hables con nadie en el metro.
¿Por qué no puedo hablar con desconocidos en el metro? ¿Por qué tengo 27 años, mamá?
Nunca podrás deshacerte de esa mujer. Tendrás un matrimonio fantástico, unos hijos fantásticos. Todo será fantástico para ti.
L'amor incondicional de la mare, todo será fantástico para ti.
Ai, mira que t'emociones.
Em ve al cap, mira, te'n recordes d'El Langui, que és aquest sí, cantant de rap que va rebre el Goya a millor actor revelació el 2008? Me'n recordo molt d'ell. Té una discapacitat física, li va dedicar el premi a la seva mare i li va dir que sempre li donarà les gràcies per col·locar-li el bote de Colacao a la part més alta de la cuina, perquè ell se sentia obligat d'estirar el cos i fer l'esforç físic d'anar a buscar-lo, no? I m'ha vingut al cap això.
Sí, aquesta força desmesurada que tenen les mares, que si diuen que el seu fill podrà i lluiten per ells, doncs amb totes les forces, aquesta força que tenen només les mares.
Total.
És una força natural, sí. És una força de naturalesa que només la tenen les mares, ja està.
Sí, deixem-ho esquicit, d'acord.
Vinga, ho deixem i ens anem cap a l'última proposta.
Ja sabeu, l'Odeo Multisala sempre ve amb les seves propostes, doncs, molt comercials, que també tenen un públic molt, molt, molt bé. Los Cuatro Fantásticos, Voy a Pasarme lo Mejor, el remake de Sé lo que hicisteis, El último verano, Superman, Pitufos, bla, 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 bla. Però han destinat una sala per una producció ben particular. Avui dijous s'estrena una pel·lícula que, tot i que la producció és italiana, passa al Teheran dels anys 80. Està basada en els supervendes del mateix nom publicat per l'escriptora iraní Azar Nafisi. La podeu veure en versió doblada al català. El títol, Llegir Lolita a Teheran.
Els bons llibres us han d'incomodar i us han de fer qüestionar allò que doneu per fet.
Els llibres com aquest poden ser un crim contra la veritat.
Azar, pensa que ja ho saben totes, que està prohibit i que és perillós.
Totes vosaltres m'heu demostrat
que... A l'Iran revolucionari, la professora Azar Nafisi reconeix en secret 7 joves alumnes per llegir literatura... per llegir literatura occidental prohibida. Cada dijous, durant 2 anys, les noies descobreixen en autors com Nabokov o Jane Austen una escletxa de llibertat.
Estic autoritzat a detenir qualsevol dona que no porti el hijab.
Tu pensaves que passaria això?
No m'ho pensava, però m'ho hauria d'haver pensat.
Una pel·lícula molt interessant, la teniu només a les sessions de les 22:15.
Doncs prenguin nota, eh? Això, els Odeon Multisales. Antonio, gràcies.
Gràcies a tu, com sempre.
Ens retrobem la setmana vinent i nosaltres posem el punt i final. I tornem demà. Plogui, faci sol o nevi. Ara faig broma, eh? Però hi tornarem a les 9. Adéu-siau, vagi bé.